más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Us deixo anar una paraula. Tosferina. Aquesta paraula és que sona antic. Sona allò de tosferina, però encara pol·lula la tosferina. Sí que pol·lula, però estava molt, molt controlada. El cas és que quan parles de brots de tosferina sembla que estem parlant dels anys 50, dels anys 60, d'aquella malaltia respiratòria que feia la guitza i s'emportava per davant un munt de persones, sobretot els petits, els més joves, els nanos, els nens i la gent gran. Tosferina. Avui parlarem de la tosferina. Per què? Doncs perquè hi ha hagut brots a Catalunya, concretament a Cerdanyola del Vallès, tres brots que han deixat 18 afectats en tot cas, i ens preguntarem fins a on. Calma, perquè no hi ha alarma, eh? Comencem per aquí. No és una qüestió d'alarma, és una qüestió més de curiositat que no pas d'alarma. Què és la tosferina? Pels que són joves. Bueno, jo m'incloc perquè jo no la recordo, en tot cas, no? La tosferina com afecta i sobre què ens hem de preocupar? En parlarem, i sobretot si aquest brot dona un peu a la preocupació, que jo crec que no, perquè hi ha una vacuna molt efectiva, perquè hi ha una diferència a la tosferina, i us deixo aquí aquesta data i ja començo a parlar del temps, i és que la tosferina la provoca una bactèria, no la provoca un virus. Aquesta és la gran diferència, que la tosferina es pot tractar amb antibiòtics, per exemple. I aquesta seria una de les preguntes que farem al doctor amb el que parlarem, que és el cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. I per què li farem aquesta pregunta? Perquè sabeu que l'abús, i això és una qüestió, una reflexió que hem fet durant molts mesos, l'abús d'antibiòtics està fent que algunes bactèries es facin fortes i no tinguin la mateixa resposta. És a dir, que aquest antibiòtic no sigui totalment efectiu. És a dir, s'ha de desenvolupar altres tipus d'antibiòtics per matxacar les bactèries. En aquest cas, no sé, i aquesta és una de les puntes que li traslladarem, si respon bé als antibiòtics que tenim actualment. Doncs en parlarem, i aquesta és la diferència, insisteixo, entre la tosferina, que és una malaltia respiratòria, les que hi ha, com la Covid, que seria una malaltia respiratòria principalment, amb la diferència que una és un virus, com seria un refredat o la grip, i la tosferina, que és una bactèria. Aquesta seria una de les principals diferències. En parlarem de tot això i de si ens hem de preocupar o no, que jo crec que no, eh? No és una qüestió d'alarma, insisteixo, és més aviat curiositat, més que alarma, en tot cas. Benvinguts! Quin temps tenim? Oh, quin cap de setmana hem passat! Una mica de vent el dissabte, després un cap de setmana lluent, i avui dilluns tenim tres quarts del mateix, un dia amb sol lluent, i aquesta tarda tres quarts del mateix, eh? Això sí, hi ha una alerta per l'estat de la marca pel Cap de Creus. A partir d'aquí tenim un dia radiant aquesta tarda. No esperem pluges i la temperatura màxima serà similar o lleugerament més alta que ahir. Si bé el Pirineu i el litoral central serà similar o lleugerament més baixa. És a dir, tenim un magnífic dia i tot això continuarà perquè per demà, dimarts, esperem tres quarts del mateix. La cosa possiblement començarà a canviar de cara a dimecres-dijous. A partir de dimecres-dijous, la qüestió comença a canviar, entrarà un front i possiblement haurem de parlar de pluges de cara a dijous i un canvi, sobretot en temperatures, important. Quan dic important, em refereixo que torna a la normalitat, és a dir, torna a l'hivern. Què és l'hivern? Doncs tindrem temperatures de l'època que toca. No d'aquesta primavera, que si vas passejant pel camp, ja veus els arbres empugits, amb flor, magnífics, preciosos, però vindrà una gelada i tot en orris. Ara, això sí, vas caminant i sembla una primavera. Estem a 19 de febrer. És una bogeria, això, pobrets. Estan absolutament embogits. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Doncs a veure, sobretot en aquests moments destacarem un parell de punts, un parell de zones amb cues, amb retencions per accident, d'una banda a l'autovia 2, a l'altura de Sant Andreu de la Barca, sentit Lleida, sentit Martorell, hi ha hagut una topada, un accident amb diversos vehicles. Aquí, en aquest punt de l'autovia, queden dos carrils tallats i d'aquí aquests més o menys 4 quilòmetres de cues des de Pallejà fins a Sant Andreu de la Barca. L'altre punt, també per accident, amb diversos vehicles implicats, és a l'autopista AP7, a Barberà del Vallès, punt neuràlgic, pel que fa a la mobilitat, a la circulació en sentit sud, és en aquest cas l'accident, en sentit Tarragona, i també aturades ja significatives, hi ha també dos carrils ocupats pels vehicles i també uns altres 3-4 quilòmetres de cues entre Santa Perpètua de Bòbada i aquest punt de Barberà. A la resta de vies, poca cosa més, únicament recordar un parell de vies locals tallades també per accident, la GI-85-94 a Fortià, que s'han fet tallada aquest matí per un camió volcat, i la C-246 antiga a Vilanova i la Geltrú, també on hi ha hagut un accident, i es manté la via tallada en els dos sentits de la marxa. És tot, molt bon dia.
Bon dia, Eduard, que tinguis un bon matí, cuida't.
Gràcies, igualment.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esto es un paseo como los de antes en que nadie se busca, nadie quiere encontrarse.
Però què és la tosferina? Mara Rodríguez, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Bon dia, Cruz, què tal?
T'estava sentint tossir i dic que sembla allò que...
Tinc tosferina.
Que està tot enganxat. Home, espero que no, perquè no sé si ho sabeu, la tosferina és molt contagiosa. Molt. Què és la tosferina, mare?
Doncs tu ho has dit, la tosferina és una infecció respiratòria bacteriana aguda, molt contagiosa i que té un començament semblant al que seria un refredat normal. Es considera una malaltia endèmica a escala mundial amb brots epidèmics cada 3 o cada 5 anys.
La gran pregunta és si això està creixent a Espanya. Tenim més casos de tosferina?
Doncs efectivament, Cruz, la tosferina està creixent a tota Espanya i els pediatres cada cop veuen més casos independents. De fet, la Conselleria de Salut ha declarat almenys 3 brots de tosferina a Cerdanyola del Vallès amb 18 casos declarats, tots ells a l'àmbit familiar. Però bé, igualment és un brot menor que el registrat recentment a Guadalajara, a Madrid, amb 124 afectats.
I davant aquesta situació, amb aquests casos, què es pot fer?
Doncs mira, el primer, vacunar-se. La vacuna de la tosferina, que es va començar a posar a principis dels anys 2000, és molt menys efectiva que l'anterior, però perquè aquesta vacuna, que hi havia abans, doncs va deixar-se d'administrar perquè provocava diferents efectes adversos, com ara altes febres i plors en nens. Tot i això, és important continuar vacunant-se d'aquesta dosi perquè doncs, genera protecció i més davant d'aquestes situacions, no? Mm. A més, Cruz Salut avisa que tots els nens i tots els professors de l'àmbit educatiu sospitosos de patir tosferina o que siguin casos doncs, ja confirmats han d'iniciar el tractament antibiòtic i no han d'assistir al centre educatiu durant 5 dies des de l'inici de la medicació.
Perquè és molt, molt, molt contagiosa aquesta malaltia. En tot cas, veurem fins a quin punt millora't, mare, eh? Moltes gràcies.
Gràcies,
Cruz. Ho estava patint aquí explicant tot això amb la tos, aguantant-se la tos en aquest cas. Doncs parlem precisament amb el doctor Juan Pablo Orcajada, que és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres, doctor. Que antic sona el terme tosferina, eh? Sembla un terme d'aquells de postguerra, una cosa... pensàvem que això ja no tirava tant.
Sí, home... que és veritat, eh? Sí que és veritat que és una malaltia antiga i que es va controlar molt bé gràcies a la vaccina. Vull dir, si no hagués estat per la vaccina, encara tindríem molts més casos i amb una mortalitat molt elevada. Vull dir, això és una malaltia respiratòria produïda per un bacteri que afecta el tracte respiratori i pot produir quadres greus, especialment en els infants. També és veritat que els adults per sobre dels 65 anys també, perquè amb la gent gran també passa que les infeccions respiratòries els pot descompensar, però clàssicament, no sé, comparat amb, no sé, amb un adolescent o un jovent, els infants són els que poden tenir quadres més greus, especialment els que tenen menys de 6 mesos.
Doctor, per què hi ha hagut un repunt? Perquè sembla que ara hi ha més casos. Per què?
A veure, la veritat és que l'epidemiologia d'aquesta infecció no és del tot coneguda. De fet, ja dic, des de l'època que es va iniciar les vaccines, l'incidència s'ha reduït moltíssim, però continua havent-hi petits brots, petits augments de casos, especialment en comunitats tancades, com pot ser escoles, com pot ser diferents àrees on conviuen gent que es pot transmetre, perquè això és molt important de saber, que és molt, molt, molt contagiosa. És una malaltia d'aquelles que d'una família poden acabar afectant-se a una tercera part, per exemple, o inclús la meitat dels convivents. Però realment és desconegut el perquè encara persisteix. Es veu que hi ha un subgrup de població que porta el bacteri al tracte respiratori, però no estan malalts. I com que no estan malalts, doncs ningú els detecta i el bacteri continua transmetent-se entre persones d'una manera silent i a vegades doncs, d'una manera més ràpida i es produeix un brot.
Doctor, que en principi com podem detectar? Per exemple, jo a casa com puc saber o com puc sospitar si el meu fill o jo o algú té tosferina?
Home, quan la tos continua molt més temps del previst, vull dir, tu pots tenir un encostipat, que és normalment perquè normalment comença com un encostipat. Comença com un encostipat, una setmaneta, dues setmanetes, no? I després de dues setmanes, les persones continuen amb tos, però comencen a tenir una tos, com diríem, una tos que es diu com paroxística, no? Una tos difícil de controlar, a vegades fa un soroll molt d'espasmos, no? Com un soroll, com diríem, com paroxístic, no?
Sí.
Aquest tipus de tos és molt típic de la tosferina,
de la tosferina.
No? Per això es diu així, es diu, no? La Bordetella pertussis és el bacteri que dona aquesta infecció, i pertussis en latí, no? És pues això, tos prolongada i intensa, no? I incontrolable.
Hi ha una cosa que jo te la faig, no, insisteixo, cap pregunta vol desencadenar-me ni molt menys, no? Però estem parlant d'un bacteri, no d'un virus. No sé si els antibiòtics que tenim ara continuen sent efectius davant aquests bacteris, davant que aquest abús que hem fet moltes vegades dels antibiòtics, no sé si la tosferina seria un d'aquests que es podria començar a escapar d'això.
No, de moment no. De moment la tosferina continua sent sensible als antibiòtics que estan indicats. No hi ha dades de que hi hagi resistències, o almenys a grans nivells, precisament perquè és una malaltia poc freqüent, perquè es controla ràpidament, i precisament per el vaccí, no? Perquè la vaccinació és fonamental per frenar aquesta malaltia. Si tinguessin molts casos, doncs probablement acabaríem tenint resistències. Però en aquest moment no és un problema de salut pública la resistència a antibiòtics en la Bordetella aquesta.
D'acord, ja entenc, ja per acabar, doctor, que ara mateix, encara que hi hagin aquests brots, tampoc estem parlant d'un problema de salut pública, no, ara mateix? Ni d'alarma?
No, per res, no. Vull dir que és veritat, o sigui, aquests petits brots, no, que s'estan detectant a diferents parts, en aquest moment hi ha alguns brots, no només a Catalunya, sinó també a la resta de l'Estat, no? A veure, entra una mica dins de la rutina d'aquesta malaltia durant l'any. O sigui, vull dir, hi ha moltes malalties infeccioses que estan present en el nostre entorn i que no tenim una informació diària de tot el que està passant, perquè no, o sigui, això no és cap alarma, ni molt menys. I, bueno, pues ha sortit a la premsa, però igual que ha sortit aquesta, podrien sortir altres malalties infeccioses que estan actives i que estan produint problemes, no? Per tant, forma part de l'epidemiologia actual, no és una desviació de la norma.
D'acord. Doncs, doctor Juan Pablo Horcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, gràcies per aclarir-nos i haver-nos explicat tot això. Una abraçada molt gran, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
Adéu, gràcies. Bé, estava pensant jo ara, carai, igual la terminologia tos paroxística queda, ens quedem una mica així. I què és la tos paroxística? Us faig 5 cèntims per aclarar-ho, no? És aquella tos intermitent però molt violenta que no pots controlar. I això és aquella tos que esgota i a més causa mal. Fins i tot acabes malalt, fins i tot costa respirar, pots acabar vomitant, fins i tot. És aquella tos salvatge. Aquesta seria una tos paroxística. Seria el nom que li podríem posar, eh? Bé, dit això, de seguida parlarem d'amor. Sí. Possiblement el dia de Sant Valentí o el dia del llibre, el dia de la rosa, seria més adequat, més adient. Però ho farem avui. I parlarem del pragmatisme amorós dels joves. És a dir, s'ha fet un estudi, es fan estudis de tot avui en dia, però un estudi liderat per que ha fet la Universitat Abató Ibarceu, CEU, amb qüestions de sociabilitat, qüestions socials, i com evoluciona l'amor en els joves. És difícil, el concepte romàntic, aquest amor, aquesta reacció química que tenim, doncs els joves tenen un punt més, perquè això li afegeixen pragmatisme, és a dir, practicitat. De seguida en parlem i aclarim tot això, però abans anem cap al Centre Mèdic Estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Pues encantado hablar contigo, como siempre, Carmen. Háblame, vamos a hablar de, por ejemplo, de peso y vamos a hablar de las enfermedades neurodegenerativas.
Sí,
y
vamos
esta
a
relación,
hablar
sí.
de dos cosas que están relacionadas.
Sí.
Yo no sé si tú, bueno, lo recuerdas, a lo mejor exactamente no, yo lo recuerdo mejor que tú, pero yo hace muchísimos años, cuando yo empecé a divulgar en COPE, empecé a hablar de la pandemia del siglo XXI, que era el sobrepeso y la obesidad.
¿Y tanto?
Yo me acuerdo que en aquel momento era como, bueno, un poco exagerado. Pues no, de exagerado nada, porque se ha confirmado que es así, ¿no? Tristemente. Bueno, pues toca hablar ahora también de otra pandemia del siglo XXI, que va, digamos, de la mano del sobrepeso y la obesidad, que son las enfermedades neurodegenerativas. Y me gustaría aclarar un poquito el concepto, porque a veces pensamos que solamente el Alzheimer. Pero no, hay otros tipos también de enfermedades neurodegenerativas que lo que van a hacer es afectar a nuestro cerebro, afectar a las funciones que tiene nuestro sistema nervioso central, ¿no? Entonces, estas enfermedades también se definen como la pandemia del siglo XXI. ¿Por qué motivo? Porque la previsión es que la cifra de lo que hay ahora, que ya es alta, se triplique en los próximos años. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? En concreto, el Alzheimer, que es una de las enfermedades neurodegenerativas, en los últimos 15 años ha aumentado el 123%, imagínate, ¿vale? Y ahora el Alzheimer, junto con otras enfermedades neurodegenerativas, bueno, pues la previsión, que es triste, que nos gustaría que no fuera así, es que se va a triplicar, ¿vale? Cuando hablamos de afectación de las funciones de nuestro cerebro, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que se afecta la parte motora, es decir, las personas que tienen estas alteraciones pues caminan con más dificultad, necesitando una ayuda, necesitando un soporte. Hay también una disminución de lo que es la parte sensitiva, la parte sensorial y de la parte cognitiva. La parte cognitiva es, para que lo hagamos más fácil, la capacidad que tenemos de hacer nuestra vida cotidiana, ponernos una camiseta, desayunar, cepillarnos los dientes, que son cosas que las hacemos todos los días, que la vemos tan normal que pensamos que no se pudieran deteriorar. Pues bien, esas funciones se van deteriorando con el paso de los años y sabemos, porque esto también, tú decías antes, se hacen estudios de todos, por fin se hace estudio de todos, que a partir de los 80 años, estas enfermedades neurodegenerativas, porque somos más viejos, porque cumplimos más años,
claro,
porque evidentemente nuestro organismo se deteriora, va a afectar a una de cada dos personas. Cruz, imagínate lo que te estoy diciendo.
Sí,
entonces,
sí, sí.
¿Qué pasa? Esto conlleva, bueno, pues un deterioro individual de la persona que sufre la enfermedad, de su entorno familiar y de la parte social, ¿no? Porque evidentemente supone un coste importante y sobre todo un deterioro emocional importantísimo. Entonces, con todo esto que yo he hablado, que uno dice, jolín, qué panorama que nos pone.
Sí, sí,
no,
es Mordor, ¿eh? El panorama que nos has puesto ahí es tremendo, ¿eh?
Bueno, pero es para...
Es una realidad.
Porque se puede prevenir.
Sí, sí.
Ahí es donde voy ahora a la parte buena, ¿no? Entonces, sí que es verdad que las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo en el Alzheimer, se da una predisposición genética, pero se ha visto también que esa predisposición genética no es determinante, es decir, si se mejoran otros factores se podría evitar. Y entonces, en esta prevención influye el ejercicio físico. Vale, la primera. Segunda, la alimentación y el estilo de vida. Estos dos están relacionados con lo mío, que es el exceso de peso, ¿no? En tercer lugar, tener un buen equilibrio emocional, que esto cada vez más nos tendríamos que preocupar de nuestros mayores, y luego lo que es la contaminación del medio ambiente, que en esta cuarta no podemos actuar, porque no depende de nosotros. Es decir, que de los cuatro factores que pueden influir, en tres podemos actuar, y actuando de una manera sencilla, sin complicación, sin hacer cosas rarísimas, podemos estar previniendo esta pandemia del siglo XXI. Entonces, ¿por qué nosotros nos estamos preocupando de esta prevención? Porque está íntimamente relacionado con dos factores que nosotros, bueno, pues tratamos a diario, ¿no? Que es el recomendar un ejercicio sencillo, el utilizar unas pautas de alimentación correcta, el que la persona se mantenga en su peso y no tenga enfermedades asociadas importantes. Y luego, como siempre, bueno, en la medida que nos toca, intentamos que la persona a nivel emocional se encuentre lo mejor posible consigo misma, sabiendo que a veces puede tener un entorno que no es del todo agradable, pero bueno, hacemos todo lo que podemos. Pero el mensaje positivo es, lo podemos prevenir, los cuatro factores que intervienen, tres los podemos controlar, y nosotros ya nos ocupamos de esto. Es decir, que yo creo, no quiero reafirmarlo de manera categórica, pero creo que de los centros que nos dedicamos a, y nos preocupa el sobrepeso o la obesidad, junto con la salud del paciente, estamos entre los únicos que se encargan también de ocuparse de la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, si alguien quiere hacer un dos en uno, por así decirlo, puede venir a nosotros, tener una primera visita conmigo, aclarar los conceptos que considero oportuno y a partir de ahí tomar la decisión de ponerse en marcha.
Pues ya lo sabéis, podéis concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón llamando al 93-414-3631, 93-414-3631. En la web vais a encontrar toda la información para poneros en contacto y también para reservar esa primera visita informativa con la doctora. Starbene.es, esa es la web, Starbene.es, la web del Centro Médico Estético Starbene, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, Starbene Medicina Estética, y Doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un abrazo, nos vemos, hasta luego.
Hasta luego. Y de seguida parlarem d'aquest pragmatisme d'amor en els joves i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Informa't al 93 568 57 33.
A Conforama et descomptem dues vegades l'IVA en matalassos i llits del 17 al 19 de febrer. T'esperem a Vilanova i la Geltrú, carrer del Cimeno. Conforama.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxina, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana con las cápsulas ya pierdes. pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Més, els joves són més pragmàtics, almenys ja una part. Igual els joves que no, eh? La passió és la passió. Doncs cada cop, això diu un estudi, una observació que s'ha fet a la Universitat Abat Oliba Feu, cada cop més es queden a una relació per comoditat. Aquest seria el pragmatisme en aquest cas, eh? No tots, evidentment, això va per barris i cada persona, però socialment sí que s'ha vist que s'afegeix aquest pragmatisme a les relacions. Parlem amb el Sven Sivak, que és vicerector i especialista en sociologia de la Universitat Abat Oliba Feu. Sven, bon dia, benvingut.
Hola, buenos días.
Pero parece ese,
gracias por tenerme.
Un placer. Parece que ese modelo romántico, esa idea romántica de las relaciones va más a menos. Parece que se cambia por algo más práctico.
Bueno, sí. Es verdad. Esto es el resultado de las investigaciones que he hecho en los últimos años. Ahora bien, una cuestión fundamental que me gustaría aclarar antes es al amor no dejar de ser muy importante para los jóvenes. Es un tema fundamental, un tema clave. Lo que he encontrado es que especialmente después de la pandemia hay un poco un cambio en la forma de ver, en la forma de crear y tejer las relaciones amorosas en la juventud.
¿Sí?
Y se intuye que al fondo de esta visión más racional, más cómoda, a lo mejor hay una tendencia de miedo.
De acuerdo. Una tendencia de miedo, ¿por qué? Porque, o sea, entiendo, y lo que entiendo por lo que me estás explicando es que ahora son más racionales, que sí, que el amor es importante porque además va innato en el ser humano, pero hay un toque de racionalidad moderna. ¿Pero por qué miedo?
Miedo por el tema de la pandemia. Creo que los efectos de la pandemia en los jóvenes lo estamos notando hoy, en estos momentos. Entonces, claro, muchos de ellos no han tenido la oportunidad de tener una primera relación en el momento de 14, 15, 16, 17 años. Algunos se han quedado sin la posibilidad de tener una experiencia amorosa. Y hay un poco de preocupación sobre si al final van a encontrar a alguien. Entonces, bueno, se intuye que detrás de esta decisión de quedar en una relación, aunque no satisface de todo lo que se desea, hay este miedo de quedarse solo.
Entonces, ¿hacia dónde está evolucionando las relaciones amorosas entre los jóvenes? Sven.
A ver, por una parte, lo que decía antes, ¿no? Que los jóvenes tienen la tendencia de quedarse en relaciones una vez que hayan encontrado una relación, de quedarse en una relación, aunque no está de todo satisfaciendo todo este ideal que se esperan. Buscan una comunidad, buscan una seguridad, buscan un vínculo que va a mantenerse. Incluso ya hay tendencias de una visión, pero siempre hemos dicho en los últimos años que las relaciones amorosas se van a convertir gracias a cada vez más acelerados, más líquidos, ¿no? Conocimos estos conceptos de autores tipo Zygmunt Bauman o tipo Asmus Rosa. Y lo que estamos viendo es que a lo mejor incluso hay un enfoque más conservador en el sentido de quedarse en una relación que no satisface de todo lo que se desea, justo para este miedo de quedarse solo.
Pues Sven Sivak, vicerrector y especialista en sociología de las emociones de la Universitat Abat Oliba Ceu. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por compartir con nosotros este estudio. Muy amable.
Gracias.
Bueno, doncs és un bon què per pensar en tot això del perquè d'aquest pragmatisme. Marc Puerto, bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Tu estaries en una relació amorosa per comoditat?
No crec.
No, eh?
Avui en dia.
Aquest pragmatisme és veritat, però... I tens por a quedar-te? Estic fent una petita enquesta.
Sí,
una mini mostra de població. I ho faries perquè tens por a quedar-te sola?
No.
No más preguntes. Gràcies per atendre a l'enquesta que acabem de fer. Què ens portes avui, Mar?
Doncs mira, parlarem també de joves i en aquest cas de un noi de Sant Cugat del Vallès que participa fent la creació digital de sèries i pel·lícules com, per exemple, Spider-Man, Gru i tot aquest tipus de... Tot aquest món de Disney, no? I, doncs, ens explicarà la seva història, com és la seva feina i com és aquesta creació del personatge dins de les pel·lícules.
Que com més tenim creadors de cinema d'animació aquí a Catalunya, que es formen aquí a Catalunya, que arriben fent molt prestigiosos, a més, i molt buscats, eh? També parlarem de seguida amb Medicentre, amb el doctor Humberto Los Certales, i ara us parlo de Bricoventana, perquè si fa fred, escolta, les finestres modernes de Bricoventana són la teva solució. No t'has de preocupar perquè t'aïllen, són finestres modernes a brico-ventana.es, que mantindrà la teva llar càlida i acollidora. Així que dona-li a la teva llar aquest confort que es mereix i renova les teves finestres amb brico-ventana.es, brico-ventana.es, per una comoditat màxima. Per què? Doncs perquè a l'estiu també et serveixen. A l'estiu també conservaran la frescor de l'aire condicionat. Ja ho saps, brico-ventana.es.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, 8 sentencias de muerte con Dennis Price y Alec Guinness. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pásale que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
El món de l'animació digital ha agafat impuls en els darrers anys, en part gràcies a la irrupció a la gran pantalla de projectes adreçats a públic gran i petits, amb sèries com, per exemple, Spider-Man o la quarta part de Gru, que arriben aquest 2024, de la mà d'un dissenyador, ni més ni menys, que de Sant Cugat. Marc Puerto, tu has estat parlant amb ell.
Sí, és un dels grans talents en el món de la creació digital, que fa possible sèries com aquestes i pel·lícules, també com aquestes que hem comentat. Es diu Mariano Tazzioli, un jove de menys de 30 anys que va arribar a Catalunya a principis de la dècada dels 2000, provinent de la seva Argentina natal. en una època on arribaven, a més, programacions televisives directament dels Estats Units, i aquest va ser un fet, assegura, que el va marcar i que va despertar en ell l'afició de crear personatges i de saber què s'amagava darrere dels grans formats.
Els meus pares sempre em deien, des de petit, em deien que ningú regala res, i és veritat. Doncs vaig començar de bastant petit en això, quan tenia 11 o 12 anys. Dibuixava des que era petit. És un dels meus hobbies que he tingut des de sempre. Que jo veia les pel·lícules i deia, això no són dibuixos, com es fa això? I vaig entrenar en el món del 3D. I per sort, i per molt esforç també, perquè és una combinació de les dues coses, doncs he arribat fins aquí, que la veritat és que estic molt orgullós.
A més, explica que ha estat un camí orgànic i que gràcies a la seva família va poder descobrir aquesta feina, que no es tractava només de fer simples dibuixos animats. Era creació digital, d'aquí que el seu dia a dia sigui un aprenentatge constant.
Pot ser una pel·lícula, una cinemàtica per un videojoc, una sèrie o un curt, i a mi el que m'encarreguen és dissenyar, fer el personatge en tres dimensions, perquè les pel·lícules en les que treballo o els projectes es fan en tres dimensions, com les pel·lícules de Frozen, no? Soc una mena d'escultor, però digital. Faig personatge. A vegades ho tinc que dissenyar jo, a vegades em donen un disseny en dues dimensions. Jo tinc que interpretar el disseny en dues dimensions en una cosa en tres. La càmera digital es té que posar des de qualsevol banda, té que cobrir tot el sangre possible.
I ara, però, des del seu estudi, el Mariano el que vol és crear els seus propis projectes. Aspira a poder crear els seus propis personatges amb l'esperança de que un dia prosperin. El seu estudi, a més, hem de dir que està decorat al seu interior com si fos una pel·lícula, com si es tractés de l'interior d'una pel·lícula, d'una sèrie d'aquestes que també crea ell.
Que xulo, meravella. Gràcies, Marc Porto.
Gràcies.
Cuida't molt, eh?
Igualment.
Va, i de seguida parlem amb Medicentre, va.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de uno de los temas, sobre todo con la edad, aunque los jóvenes también pueden tenerlo, pero habitualmente esto pasa con la edad, con el desgaste, que es la artrosis. Seguramente muchas veces os habrán dicho, no tiene solución. Bueno, pues posiblemente en los casos más extremos, no tengo una solución total. Pero en otros casos posiblemente sí. ¿Y esto por qué lo sé yo? Porque yo he hablado mucho con el doctor Humberto Losertales de Medicentra y lo tengo en el teléfono y esto se me ha quedado en la cabeza. Doctor Humberto Losertales, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Ves cómo se me queda lo que me explicas?
Sí, muy bien. Bueno, pues sí, no, yo creo que voy a dar una buena noticia, o sea, que sí que realmente la artrosis tiene tratamiento y tiene una cierta solución. Es verdad que una cierta solución, porque claro, cuando ya se ha desgastado tanto el cartílago que empieza a deformarse el hueso, entonces ya empieza, digamos, a ser más complicado. Porque, claro, ya una vez se ha deformado, la recuperación no va a ser completa. Pero vaya, incluso en casos extremos, o sea, tenemos casos en la clínica que hemos tratado realmente casos extremos, o sea, grados máximos, grado 4, con necrosis. Necrosis significa muerte celular, o sea, hay una zona que ha desaparecido totalmente el cartílago porque hay una lesión necrótica, o sea, hay una muesca necrótica debido a un fallo de riego o lo que sea, pero ahí se ha muerto, esa zona se ha muerto. Claro, cosa que evidentemente la zona muerta no se puede recuperar. Pero incluso en estos casos, que los hemos descubierto así un poco por casualidad, cuando vemos que un tratamiento no está funcionando bien y hacemos la resonancia y ¡pum!, vemos que hay una necrosis. Y realmente, pues se dice al paciente, pues mire, esta necrosis, pues va a ser que no, porque la necrosis ya es muerte celular. Pero bueno, vamos a ver, porque es un señor mayor, vamos a ver lo que conseguimos. Y realmente conseguimos mejorar un 85-88% que el señor después hacía vía perfectamente normal. Y en la resonancia descubrimos que la necrosis, evidentemente, la punta de muesca todavía estaba ahí, porque claro, evidentemente es muerte celular, pero todo el resto se había recuperado. Y por tanto, funcionalmente, esta persona estaba perfectamente bien y tenía una buena calidad, y por tanto, ¿qué es lo que...
Ojo,
tiene? Eso sí, tardé 3 años, claro. ¿Tres años?
Vale, es lo que te iba a preguntar. Primero, buena noticia, porque estamos hablando, en este caso, de un caso extremo, de un caso grave, de un caso de nivel 4, que se recupera un 80%. Es mucho. Y lo que te iba a preguntar, ¿en cuánto tiempo? 3 años. Bueno, también hace falta un tiempo para darle tiempo al organismo a que funcione, porque claro, supongo que no es lo mismo con 80 años que con 30 años, también es verdad eso, ¿no?
Es lo que yo siempre digo, que el cartílago, pese a lo que dicen algunos cirujanos, no, sí, el cartílago se regenera. Lo que pasa es que se regenera lentamente, aproximadamente unas 10 micras al mes. Entonces, claro, si un cartílago puede tener 300 micras, esos son 30 meses. Y 30 meses, pues más o menos son 3 años, un poco menos. Pero vaya, es lo que tarda un cartílago en regenerarse totalmente. Por tanto, sí, sí, tardamos 3 años, pero yo esperé a que el paciente estuviese perfectamente bien. Y cuando digo, no, estoy perfectamente bien, pues hagamos la resonancia para comprobar qué es lo que ha pasado. Y entonces cuando vimos que se había resuelto todo, menos ese piquito, que claro, estaba claro, roto, estaba desaparecido por la muerte celular, y ese no se recuperó. Pero todo el resto se regeneró y compensaba esa parte.
Y hacéis una primera visita informativa, ¿no?
Primera visita informativa y gratuita, que entonces lo que hacemos es ver el caso, ver lo que se puede hacer, se le dice al paciente, y a partir de aquí es libre de continuar o de decir ya me lo pensaré o lo que quiera. Pero hay que pedir hora.
Vale.
Teléfono.
Yo tengo el teléfono, el 93-476-3055. ¿Está bien dicho?
Correcto.
Pues ese es el número de teléfono de Medicentra. También está la web, medicentra.es. Ahí encontraréis toda la información también. Doctor Humberto Los Certales, de Medicentra. Oye, muchísimas gracias, como siempre.
A vosotros, un saludo.
I ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.
Es la una a las 12 en Canarias.